I ara és el torn de l'agricultura ací en esta casa i avui ens acompanya Pepe Montagut. Ell és el president de l'Associació Independent de Llauradors de Nules. Bon dia, Pepe.
Hola, bon dia a tots.
Mire, ací parlàvem i vostè a nit m'enviava una nota i em deia l'agenda 2030 i el que hi ha darrere d'aquesta defensa del planeta.
Sí, efectivament, esta nota, bueno, esto es un vídeo que va circulant per ahí, però que és la pura veritat de lo que està passant. Jo tinc així unes notes preses precisament d'este tema.
Que quasi me dia, tinc tantes notes preses que sí. Pràcticament ja me dona per tornar a escriure un llibre, no?
Exactament.
Perquè recordem que vostè ja n'ha escrit un.
N'ha escrit un, tinc la idea d'escriure un altre, perquè tinc ja moltíssima informació ja replegar i ordenar. Así, yo no sé si recordarán, vamos, se va a ver claramente que cuando va a ir la va a ir elegida Meloni en Italia, presidenta de Italia, la señora van der Leyen,
sí.
Ella va a expresar el seu disgust porque entraba una extremista, una radical o una ultradreta y tal. Y eso no es un verdadero motivo. A veure, el verdader motiu, clarament, indica que la senyora Meloni, la presidenta d'Itàlia, possiblement es desmonte l'agenda 2030. Perquè, per exemple, en el tema del gas,
sí.
Resulta que s'està descobrint que hi ha unes bolses de gas en Itàlia, en el canal de Sicília, i a través d'ella concessions, o sigui, Itàlia té concessions, en Qatar i en Aràbia, que bueno, un dels dos puestos, con lo cual se convertís en la primera potència europea en durgas.
Vostè m'està parlant d'Itàlia, no?
Estic parlant d'Itàlia. Què passa? Que la senyora van der Leyen sí. Està per defendre l'agenda 2030, però d'una forma radical i absoluta. És dir, però el que implica l'agenda 2030 no és sol el que ens estan fent els agricultors. Nosaltres som el punt més dèbil, diguem, de tot aquest entramat. L'agricultura és el punt més dèbil. I ara la primera és nosaltres. I com Globo Sonda sempre ens solen soltar, la informació que ells solten va molt dispersa. Saps que quan un vol saber quina és l'opinió, salta un Globo Sonda i segon com respon la gent, entonces es fan. Estos globosondes que estan soltant pues, són positius. Per què? Perquè se parla d'ecologia. I quan se parla d'ecologia, pareix que se parla d'algo que, bueno, que no se pot tocar, que és algo que qui va anar en contra de l'ecologia. Però una cosa és el que ells te parlen d'ecologia, una altra cosa és el que hi ha darrere. I darrere hi ha molts diners, per desgràcia, hi ha molts diners.
Vostè se refereix a que el que hi ha és molt d'interès econòmic, maquillat per el que se denomina un planeta sostenible?
Exactament, exactament. A veure, és impossible. El que sí que he estat buscant,
sí.
També el meu companyero Víctor, sobre aquest tema, si te fijas, la majoria dels informes que se llancen són informes que científicament informe dice i tal, però qui ha fet aquests informes? Qui ha parlat d'aquest informe científic que vostès estan parlant?
Normalment, quan hi ha un informe, l'informe va signat.
Sí, però a veure, els ecologistes no ho diuen, no ho diuen quasi mai. És un oscurantisme, però tremendo. Ahí n'hi ha, no se sap realment d'on trauen la informació ni res. El que sí que està clar és que aquest tema pues, els ha pillat en el pas canviat.
El fet de que en Itàlia
tenen en compte que la senyora van der Leyen
se tragueren estos resultats, se referís?
Sí, sí, la senyora van der Leyen cobra 30.000 euros al mes i la senyora van der Leyen, jo tinc que dir referència en que sigui algo que se li un poquet de l'agricultura, A veure, quan Rússia va invadir Ucrània, la Unió Europea, enarborant la bandera, la senyora van der Leyen, van ficar una sèrie de restriccions a Rússia per ofegar-la econòmicament a fin d'acabar la guerra. Ara resulta que se tenen que ficar més restriccions, però jo me pregunte, sabia la senyora van der Leyen o no ho sabia? Jo crec que si no ho sabia de ser tontos, però sabia perfectament de que Alemanya dependia del gas i del petroli russo. I ara què passa? Ara resulta que ve les restriccions a Europa, però no la fan només per Alemanya, sinó que se fan per tota Europa les restriccions per culpa de la falta d'energia. Que vostès no han sabut en algun moment determinat veure l'alcance de les restriccions que han imposat en Rússia. Jo me pense que qualsevol estratègia militar, quan vam emprendre una campanya, el primer que mira són a veure, puc fer-la, dispoc dels mitjans necessaris, dispoc de la logística necessària, què puc tindre necessari, què me pot faltar. No, pareix que vagin d'una forma molt ligera, és a dir, fiquen restriccions i posen en compte que falta el gas. I ara mos estan ofegant o volen ofegar-nos a tots sobre aquest tema. Entonces, la senyora van der Leyen, jo, per molt que puguen dir, sí que li donaria un consell al senyor Feijó, i dirà, bueno, i un agricultor de Nules com va donar-li un consell, sí senyor.
Sí, però perquè el senyor Feijó...
Perquè el senyor Feijó possiblement en les pròximes eleccions siga el governant, el que governa Espanya, que no se deixa dominar per Europa. Europa no va per bon camí avui actualment. Això no sóc jo el que ho diuen moltíssima gent, però llegint la lletra menuda de tot el que se va declarant, te dones compte que Europa, a veure, Polònia i Hongria, en si les acusen d'extrema dreta, però per què no volen seguir les directrius de la Unió Europea? Itàlia ara les trenta tan igual. I si Espanya, que a nosaltres l'agenda 2030 va ofegar-nos a ofegar ells, va ofegar-nos a ofegar ells, penso que és qüestió de plantar-li cara a Europa dir, senyores...
Sí, vostè, si a mi el que m'ha llamat l'atenció és que va donar-li consells al senyor Feijó ja donant per fet que serà el pròxim president d'Espanya, no?
Si torna així este senyor que tenim de president, que Déu-nos en pare, que este no tenia ni que haver eixit de la primera
vegada. Però partint de la base de que el que no té gaire tingut que fer és aquesta invasió que ha fet a Rússia, no? Un país és sobirà i és sobirà la sobirania, s'ha de dir.
Exactament.
A veure, que sí que és cert que aquesta falta de prevenció bueno, sabíem que l'energia anem a tindre conseqüències. El que a vostè li preocupava o almenys critica és que no hagueren tingut, no haguerem previst el fet de deixar maniobra alemana, russa.
Que dependien precisament del gas russo i del petroli russo. A veure, ara s'està parlant molt de l'energia, de les plaques solars, del molino, de l'energia limpia i tal. Bueno, te puc dir jo clarament que el tema preocupa i molt el tema dels embalses. Destruir embalses per què? És a dir, l'energia no va buscar-la o no va buscar-la? En els molinillos, anem a buscar-la en les plaques solares. A veure, quan la gent s'assume al camp i ve ja tot un camp ple de plaques solares, això no és integrar-se en la naturalesa. Això no és ecologisme, això és negoci.
Vostè se refereix a que els embalsaments...
els embalses d'Auia,
sí.
Que se'ls ocorreix al president de la Confederació Hidrogràfica, que és del Duero, dir que és que els peixos no poden navegar des del final fins a la capçalera del riu. Home, per l'amor de Déu, donen vostè unes raons més sèries. Perquè el que no aquesta gent no se dona compte és que uns embalses fets ja tants anys,
sí.
I a més inclús és que se poden fer ara, perquè si no, quan vinga la sequia, què veurem? Què veurem? Què regarem? Ah, no, és que regar un altre tema. Que la terra també volen fer-la desaparèixer de mans de la propietat. A veure, és una política a l'estil comunista. Que dir, vostè vivirà feliç, no tindrà res, vivirà feliç. Vale. Els embalses creen una biodiversitat. N'hi ha animals que s'acoplen als embalses perfectament. I ahir n'hi ha un microclima, un espai on hi ha una sèrie de fauna que s'acopla precisament a l'embalse. vostè vol crear una biodiversitat de peixos i vol destruir la que ja s'ha creat ahir? Perquè, ojo, una biodiversitat no és fija, canvia segons l'horatge, segons els temps, segons el clima o segons, en fi, vaja tinguent necessitat d'aliments o no aliments. Si se converteix un terreno desert, ahí desapareix la biodiversitat, que per cert, algo que estic segur que ningú ecologista li s'haurà ficat per al cap. I quan se parla de que els agricultors a vegades anem en contra de la naturalesa perquè posem productes químics i tal, possiblement els que més noten els incendis siguen ganaders i agricultors, perquè sabem perfectament que el silenci del bosc, el silenci del bosc és un silenci terrorífic, perquè significa
que no hi ha vida,
que no té vida. No n'hi ha vida, és a dir, no pots, els animals no estan, l'aire tampoc, menys la fulla dels arbres perquè estan tots secs, és a dir, no té vida. Això és terrorífic. Entonces, que no mos diguen a nosaltres que estem en contra de, ni mucho menos, de la naturalesa. Claro, de quina forma se pot, en este cas, parar el tema de la biodiversitat, el tema de la sequía, pues oye, fer més pantanos, és obvio. No, és que és obvio, és que els peixets no podran anar, o és que ahí n'hi ha una degradació. Quina degradació? Tu no degrades res, tu estàs incluint un altre sistema dins d'un mateix sistema i s'acoplaran a la vida, perquè la biodiversitat s'acopla a la vida si té aigua, si té veig de vida. Entonces, el trencar els envases és una burra tremenda, una burra tremenda. A este respecte, jo sí que te puc dir que, per exemple, vaig a refer-te les frases que és que me van llamar molt sobre este tema. A veure, el senyor, ja ho he dit antes, el senyor president o el comissari d'aigües de la Confederació Hidrogràfica del Duero, diu, aquí hay una sèrie de persones que nos gusta los ríos y no los cacharros, y los tenemos todos llenos de cacharros. Jo no he vist ningun riu ple de cacharros. Jo no he vist ningun riu ple de cacharros, ni ningun embalse ple de cacharros, salvo los que puga dur, a millor, en unes riuades, en una pluga de fortes. Però això que ho tira l'agricultura? Ho tiren els ganaders? No, els ganaders, no tenia que n'hi hagi algú que ho tiri això. Per això és, normalment solen ser els que van al bosc a passejar-se i a passar-se-ho bé. No és agricultors, que tenen coneixement molt...
El terme, els que van al terme...
Que van al terme, que, en fi, que diuen la naturalesa, una paraula ecològica...
No, el que viu de la terra no embruta la terra.
Exactament. Un altre punt que parlava és que el dia que los peces ja no poden subir ni bajar. Joder. Baix la regla de que esto està parlant de que els peixos no tenen una via, una circulació de per tot el riu, alrededor del riu no estan els peixos a soles, ni altres animals. Però damunt d'això, per aquesta regla de tres, és que han ficat una presa i han trencat la marxa del riu. Escolta, doncs faig a força una cosa. Trenca les autopistes, trenca les carreteres i trenca les vies del tren, perquè per on passen també trenca la marxa dels animals del bosc. A veure, és que no té sentit el que estàs dient. Les coses han de ser lògiques. I entonces, el que tienes a faltar, i molt, és aquests raonaments que se tenen de basar en la lògica, se deuen de basar en informes ben fets i en informes científics. Sobre este tema te puc dir jo que, per exemple, n'hi han una sèrie de persones que estan en contra de tots aquests temes ecològics. Espera que me tinga així.
Per cert, com li posarà el llibre que vol pròximament escriure?
Perdona?
Com li posarà el títol del llibre que vol, que està vostè, que té
en ment? No sé, n'hi ha molts títols, és difícil, tinc molts títols, però és començant perquè la terra l'estan matant, d'ahir se pot acoplar qualsevol títol, perquè l'estan matant de veres. La gent s'està ja donant compte de que els ecologistes, penso jo, i espero que la gent al final també se doni compte de tota, que els ecologistes, darrere d'ells, n'hi ha diners. El Miteco fa un any va fer unes subvencions, va donar unes subvencions d'un milió i pico, i precisament estaven, en aquest cas estaven les quatre que només veus que pràcticament cobren subvencions públiques, i són Amigos de la Tierra, Ecologistes en Acció, la WWF, WWF i SEO Birlif. Este és
un milió i mig d'euros?
Un milió 43.000 euros de partit entre aquestes quatre i també per... És dir, però és que aquestes cobren... Mira, la Ecologistes en Acció ingresó 1.700.000 euros d'eixos, la majoria són públics. Encara que així n'hi ha algo que ells diguen que no, però són, la majoria són públics. La WWF va ingressar 6 milions i mig. Ells diuen que l'aportació pública només el 14%, i sin embargo tu busques les xifres dels altres anys i te dones compte que l'aportació de aportacions privades, que ells diuen que són molta quantitat i meros les públiques, eren 72 que ells van declarar, i sin embargo les aportacions privades procedien el 33% només, luego lo altre era públic.
Ho tenim que deixar perquè ens ha menjat el temps, però tot això és un esbós de lo que és este llibre que estàs preparant, no, Pepe?
Bueno, pues sí que estic preparant.
Claro, jo volia anar pensant per on anirà aquest llibre, però què és el que podrem mira, llegir? Però claro, allò de dir ja me pare, me documente i ho plasme per escrit, ojo, que ahí sí que tindrem aquesta documentació que podrem llegir. Sí, de totes...
Jo te puc dir ahí que, per exemple, jo tinc escrit ja temes sobre les varietats protegides, sobre l'Anna d'Orcot, que n'hi ha interrogants sobre aquesta protecció, sobre l'Orri, que també n'hi ha interrogants sobre aquesta protecció, el problema que va haver entre Líbia i Aba, que no se va aclarir mai, perquè va haver unes acusacions molt fortes.
Però això m'ho tindrà que donar dosificat, perquè si m'ho diu ara tot de colp no ho entendrem. Però bueno, avui hem donat unes pinzellades de lo que serà i ser pròxim llibre que vostè traurà.
Estic fent les pàgines en borrador, ara el que falta és...
A mi m'encanta que vagi al borrador així en directe.
Fer-les en limpio i damunt d'això, sobretot el més important, que jo tinc que buscar, tinc les fonts totes, o sigui, la fecha i la font, però el que no puc escriure mai en la vida, una informació que no tinga jo
ben contrastada,
la font,
no?
La font i contrastar, exactament.
Pues, Pepe Montagu, gràcies per haver estat així, fins la setmana pròxima.
Gràcies a vosaltres.
Sabrera Agroquímics, 40 años dedicada a la distribución y venta de productos fitosanitarios. Servicio a fincas y tratamiento con turbo. Sabrera Agroquímics, una empresa que trata y cuida sus campos. Distribuidor oficial de Bayer CropScience y Sipcam Iberia.